Estimats culers, diumenge acabarà la meva etapa a la banqueta del Barça. Així comença l'escrit que Xavi Hernández ha publicat al seu compte d'Instagram. Una carta en què no fa gens de sang amb la directiva que l'ha fet fora i en què es mostra agraït per l'oportunitat d'entrenar l'equip de la seva vida i satisfet també amb la Lliga i la Supercopa que ha aconseguit. En parlarem amb la Sònia Gelmà en directe des de Bilbao, on les noies del Barça demà poden alçar la tercera Champions. També passarem per Montilivi per compartir l'eufòria dels seguidors del Girona. En el seu cas, tant és com acabi avui el partit. L'alegria està garantida.
Catalunya nit.
La guerra de la imatge no li està anant bé a Israel, que avui ha sumat un revés contundent.
El tribunal considera que, d'acord amb les obligacions de la Convenció sobre el genocidi, Israel ha d'aturar immediatament la seva ofensiva i qualsevol altra acció a Rafah que pugui infligir als palestins a Gaza condicions de vida que puguin comportar la seva destrucció física en conjunt o en part.
13 dels 15 jutges del Tribunal Internacional de Justícia de les Nacions Unides han votat a favor de demanar a Israel que aturi l'ofensiva contra Rafah. Israel no hi està d'acord i possiblement la decisió no tindrà efectes a la pràctica, però la sentència del màxim tribunal de les Nacions Unides no es pot recórrer. El BBVA formalitza davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors l'OPA hostil pel 100% del capital del Banc de Sabadell. Des del Banc Català confien que no prosperarà. Tota l'operació hauria de superar diverses fases que podrien trigar mesos. Tornarem en directe al Passeig de Palma 24 hores després que 4 persones morissin per l'esfonsament del sostre d'un local. També sabrem a qui s'ha detingut pels robatoris de coure que van causar el caos el dia de les eleccions. I estem a punt també per fer balanç del Festival de Cinema de Canes amb l'Àlex Gorina i el Marc Garriga, i la Flavita Banana escollirà la frase que més gràcia li faci de totes les que ens heu enviat. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ahir, a aquesta hora, quan començàvem el Catalunya Nit, ens sorprenia la notícia de l'ensorrament d'un sostre d'un restaurant a Palma. Al llarg de l'informatiu vam anar sabent l'abast de la desgràcia, 4 morts i 16 ferits en una zona de platja molt turística. La majoria de ferits ja han sortit de l'hospital i ara mateix només n'hi ha 6 que continuen ingressats, tot i que no estem per la seva vida. Enviats especials a Palma, José Antonio Muñoz i Ana Alfonso, bona nit.
Bona nit.
Anna, primer de tot, què en sabem de les víctimes?
Doncs, pel que fa als 4 morts, són una treballadora del local de 23 anys i 3 clients, 2 turistes alemanyes de 20 a 30 anys i un senegalès resident de 44 que haurien mort pels traumatismes que haurien patit en col·lapsar la terrassa del restaurant i quedar atrapat sota una muntanya de runa. Hi va haver 16 ferits, dels quals només 6 continuen a l'hospital i evolucionen favorablement. La resta han anat rebent l'alta al llarg d'aquesta tarda.
Què se'n sap de les causes? Per què va passar?
Doncs l'excés de pes i l'antiguitat de l'edifici són les dues causes més probables, les dues hipòtesis. De fet, l'esquelet d'aquest edifici tenia més de 80 anys i s'havia reformat recentment. S'havia reformat tot el local exceptuant la terrassa, que és justament el que s'ha enfonsat. Ho explica el cap dels bombers de Palma, Eder García.
Tot el local està completament nou, està reformat, però el que han observat és que la terrassa està en l'estat original. Igual que pendent de fer una darrera fase això, però no està reformat.
Anna, vosaltres sou ara al mateix lloc dels fets, on ahir explicàvem tot això conforme anàvem rebent les notícies. Quin ambient hi ha ara aquí? Quina és la situació en aquesta zona?
Doncs d'una banda hi ha nerviosisme entre els veïns que avisen que no és l'únic edifici de la zona amb aquestes característiques. Alain Carbonell és el vicepresident de l'Associació de Veïns Serenal.
Són edificis que entre 90 i 80 anys. Són cases d'estiu de la gent que venia de Palma o de Llucmajor i a mi s'han anat ficant negocis, tractant estructures i, bueno, i el resultat és aquest. No és primer ni serà el darrer.
La inquietud dels veïns contrasta amb la tranquil·litat dels turistes que continuen fent la seva vida i, de fet, ara mateix la imatge a la zona és insòlita. L'edifici està acordonat i en runes. Just al davant s'hi apleguen un grup de curiosos que fan fotos i només 50 metres més enllà, si ens acostem, hi ha turistes prenent copes, podeu escoltar la música, sopant sí. I de festa, justament al costat del lloc dels fets. Principalment són grups de joves i també diversos grups de comiats de solter, tot just 24 hores després d'aquests fets.
En el fons, en directe, quan són les 10 i 6 minuts. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El jutge ha enviat a presó comunicada i sense fiança dos dels quatre detinguts acusats de robar cables de coure a la xarxa de Rodalies el dia de les eleccions. Els altres dos detinguts els ha deixat en llibertat amb càrrecs. Tots quatre han comparegut avui davant del jutjat de Mollet després que els Mossos els detinguessin acusats de fins a 6 robatoris a la xarxa de Rodalies aquest mes de maig. Oriol Pujador.
Dues de les detencions es van fer dimecres a Esparreguera quan els acusats, dos persones, estaven robant coure a la línia de l'Anoia dels Ferrocarrils, aturant la circulació dels trens. Els altres dos acusats van ser arrestats ahir a Santa Perpètua de Mogoda i un d'ells és propietari d'una empresa de gestió de residus. El robatori del 12 de maig, el del dia de les eleccions, va impedir que arribessin trens de tota la xarxa de Rodalies a Barcelona i avui encara s'arrosseguen els problemes.
Com deies, Oriol, entre els detinguts hi ha l'amo d'una empresa de reciclatge de residus. Què en diuen des del gremi?
Doncs que si les ferrovelleries són legals, és impossible que es compri coure robat com aquest de la xarxa ferroviària perquè els protocols i els controls dels venedors són molt exhaustius. Ara bé, una altra cosa és si les empreses que compren aquest coure no són legals. Victòria Ferrer és directora general del gremi.
Aquest empresari que han detingut tenim sospites de que sigui un il·legal, perquè una empresa legal, amb tot el que s'exposa d'inspeccions, de registres, sobretot que respon amb el patrimoni de l'empresària o l'empresari, no se la juga d'aquesta manera. Per això nosaltres defensem que els gestors de residus legalitzats no col·laboren amb aquest tipus de fets delictius.
Per cert, que demà la plataforma Dignitat a les Vies ha convocat a les portes de l'estació de Sants una concentració per protestar contra el servei de Rodalies i els problemes que han de suportar els usuaris.
Catalunya Nit.
El Tribunal Internacional de Justícia ordena a Israel aturar immediatament l'ofensiva a Rafah, al sud de la Franja de Gaza. El màxim òrgan judicial de l'ONU ha acceptat la petició de Sud-àfrica que va demandar a Israel per genocidi. Brussel·les, Jordi Baró.
Demanda urgent del Tribunal de l'ONU a Israel perquè aturi l'ofensiva a Rafah davant l'empitjorament de la situació humanitària que qualifica de desastrosa. La Cort Internacional de Justícia ha fet un pas més i posa més pressió al primer ministre Netanyahu. El president del tribunal ha comparegut a La Haia aquesta tarda. Havia de respondre a una petició de Sud-àfrica que demanava que s'endurissin les mesures cautelars i els jutges ho han acceptat després de comprovar que Israel no està fent prou per evacuar els civils i que la situació cada cop té més risc de causar més dany irreparable a la població de Gaza. Nawaf Salam, president del tribunal.
El tribunal considera que, d'acord amb les obligacions de la Convenció sobre el Genocidi, Israel ha d'aturar immediatament la seva ofensiva i qualsevol altra acció a Rafah que pugui infligir als palestins a Gaza condicions de vida que puguin comportar la seva destrucció física en conjunt o en part.
Victòria de Sud-àfrica i nou revés a Israel la mateixa setmana que des d'un altre tribunal amb seu a La Haia, la Cort Penal Internacional, el seu fiscal va demanar que s'arresti el primer ministre Netanyahu junt amb el seu ministre de Defensa i tres dirigents de Hamas en una petició que ara serà examinada pels jutges.
Malgrat que el secretari general de les Nacions Unides i Sud-àfrica han recordat que les resolucions del Tribunal Internacional s'han de complir obligatòriament, Israel manté l'ofensiva a Rafah i assegura que no s'aturarà. També nega les acusacions de genocidi que considera repugnants. Tant els països àrabs com l'Autoritat Nacional Palestina i Hamas han celebrat la decisió del Tribunal Jerusalem. Roser Oliver Olivella.
Israel ha dit en un comunicat que aquesta és una guerra defensiva que es fa respectant el dret internacional i humanitari i assegura que l'operació a Rafah no comporta ni comportarà la destrucció de la població civil. Segons fonts palestines, poc després de la lectura del dictamen del Tribunal de la Haia, l'exèrcit ha bombardejat intensament Rafah. Per tant, no sembla que Israel estigui disposat a aturar l'ofensiva en aquesta ciutat. El ministre del Gabinet de Guerra, Benny Gantz, ha dit que estan obligats a seguir lluitant per alliberar els hostatges i garantir la seguretat dels ciutadans en qualsevol moment i en qualsevol lloc, inclòs a Rafah. A la banda palestina, satisfacció per la decisió del Tribunal de l'ONU. Hamas ho ha aplaudit, però diu que és insuficient i exigeix que l'ordre d'aturar l'ofensiva a Rafah s'ampliï a tota la franja. L'Autoritat Nacional Palestina ha demanat a la comunitat internacional que obligui Israel a complir les ordres del tribunal. De moment, Egipte ja ha acordat amb Joe Biden que començarà a enviar l'ajuda humanitària que s'acumula a Rafah a través del pas israelià de Kerem Shalom.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Nou pas de l'OPA del BBVA sobre el Banc de Sabadell. L'entitat d'origen basc ha formalitzat avui la petició d'autorització a la Comissió del Mercat de Valors. Rafael de Ribot, què significa això?
Podríem dir que les intencions del BBVA fins ara eren paraules i ara les ha posat negre sobre blanc. No hi ha hagut sorpreses i confirma en el full informatiu dirigit als accionistes l'oferta d'intercanvi de títols que va fer pública quan va anunciar la seva intenció de quedar-se amb el Sabadell. Ara, la Comissió del Mercat de Valors té 7 dies prorrogables per aclarir dubtes. A partir d'ara també haurà de demanar les autoritzacions preceptives de la Comissió de la Competència i del Banc Central Europeu. El BBVA ha reconegut que tot el procés pot allargar-se fins a 8 mesos. El conseller delegat del Banc Sabadell, César González Bueno, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat esperançat que durant aquest temps puguin passar moltes coses.
Queda muchísimo tiempo y por lo tanto nadie racional tomaría una decisión hoy cuando en realidad la tiene que tomar dentro de muchos meses. Ya veremos dónde está la cotización de uno, dónde está la cotización de otro, cómo han ido los resultados, cómo va la ecuación de canje, qué dice el gobierno, ya veremos.
González Bueno ha recordat que fins i tot amb el sí dels accionistes del Sabadell a la venda, l'última paraula sobre la fusió la té el govern espanyol i ja s'hi ha pronunciat en contra.
El futur del Banc Sabadell ha estat un dels temes dels quals s'ha parlat a les jornades del Cercle d'Economia que s'han tancat avui a Barcelona. L'encarregat de la cloenda ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha recollit la demanda del Cercle d'aprovar un nou model de finançament.
Creo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña nos da muchísimas palancas para mejorar el autogobierno de Cataluña con más recursos económicos y eso es lo que va a hacer el gobierno de España. Lo queremos hacer, evidentemente, de manera bilateral con la nueva administración y lo haremos también en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de forma multilateral.
Primer dia de campanya per a les eleccions europees del 9 de juny. El cap de llista de Junts a l'Eurocambra, Toni Comín, ha denunciat que l'estat espanyol és una excepció a Europa per la mala qualitat de la seva democràcia. El candidat ha estat acompanyat per Carles Puigdemont, que ha retret a la Unió Europea no haver fet res per forçar l'amnistia per als independentistes catalans. Martí Ferrero.
Des de la Universitat de Lovaina, al costat de Puigdemont i del president de Flandes, Jean Jambon, Comín ha raonat per què Catalunya no és un estat independent tenint totes les condicions per poder-ho ser.
Espanya és l'únic estat d'Europa que va tenir un règim feixista i no el va derrotar. I això explica la mala qualitat de la democràcia espanyola. Que Espanya tingui una dificultat estructural per integrar la seva diversitat nacional.
I Puigdemont afirmava que la llei d'amnistia posarà fi a l'exili la setmana entrant, però retreia a la Unió Europea la seva inacció.
I no pas gràcies als esforços de la Unió Europea s'haurà acabat aquest exili, sinó perquè els catalans ho hem posat com a condició per donar suport a l'actual govern espanyol.
I ha afegit que Catalunya i Flandes volen tenir veu pròpia en una unió respectuosa amb tots els seus pobles.
Des del PSC, el missatge preponderant avui ha estat el de la Unió Europea com a motor de la pau arreu del món. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i Salvador Illa, que han fet costat al candidat del PSC, Javi López, han demanat el vot per garantir aquesta pau i han posat d'exemple el reconeixement d'Espanya cap a l'estat de Palestina. Barcelona, Núria Oriol.
Els socialistes demanen avui el seu vot per garantir la pau a Europa i treuen pit del reconeixement de l'estat palestí. Dimarts que ve el Consell de Ministres, la crida l'ha fet des de Nou Barris, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Paz también para los palestinos que se han levantado esta mañana sin saber si llegarán a la noche vivos. Por justicia para los palestinos y por pura humanidad, el martes en el Consejo de Ministros vamos a reconocer el Estado palestino.
El líder del PSC, Salvador Illa, parla d'un pas encertat i avisa que la història ho demostrarà.
Cuando de aquí 5, 6, 7, 8 años, de aquí un tiempo, cuando se sepa lo que está ocurriendo en Gaza, sentiremos orgullo de que el gobierno de España estuviera en el lado correcto de la historia.
I el candidat Javi López ha insistit que només els vots socialistes podran aturar l'extrema dreta i evitar també que la dreta s'aliï amb ella.
Esquerra ha qualificat les eleccions del 9 de juny a Europa com a eleccions climàtiques. Els republicans s'han erigit com l'únic garant de la transició verda i han alertat que Junts i el PSC no tindran inconvenient a entendre's amb l'extrema dreta en temes claus com la migració i les polítiques de lliure mercat. Àlex Giralt Robert.
Fent ràfting per la Noguera Pallaresa, la candidata d'Esquerra Ara Repúbliques, Diana Riba i Tomàs Molina, número 4 a la llista, han volgut il·lustrar la importància dels recursos naturals per al territori. Riba ha defensat que és moment de donar perspectiva social al Pacte Europeu per a la Transició Ecològica.
Perquè no volem que ningú quedi enrere. No només hem de poder fer polítiques verdes, les hem de fer polítiques verdes i socials. No pot ser que la responsabilitat caigui en els individus.
I juntament amb Oriol Junqueras ha alertat de la facilitat amb què Junts i el PSC s'entenen tant entre ells com amb l'extrema dreta europea.
A l'hora de votar en el Parlament Europeu es posen d'acord molt ràpid amb aquesta internacional reaccionària.
Aquest país, el nostre país, ha patit una pinça injusta de socialistes i de la gent de Junts.
I des de Múrcia, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha atacat Pedro Sánchez i la seva dona i els ha acusat d'estar sota l'ombra de la corrupció. El PP crida a votar el 9 de juny per derrotar les polítiques de Sánchez. Paula Brujats.
Diu Feijóo que és l'hora de plantar cara al PSOE i de deixar enrere el sanchisme i avui ha tret a passejar en campanya les acusacions contra Begoña Gómez.
Si eres empresario amigo del gobierno, igual te firma una carta de recomendación la esposa del presidente del gobierno. Eso de que la esposa del gobierno sea una alta institución del Estado es una novedad en derecho político y en derecho constitucional, porque no sabía yo que las altas instituciones del Estado firman cartas de recomendación en favor de empresarios que después tienen contratos de obra pública.
Ha acusat Sánchez de governar només per als seus i ha retret els seus ministres que posin Espanya al servei dels seus interessos.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives, des globules métissés.
El cap de llista a les eleccions europees de l'ultradretà reagrupament nacional francès, Jordan Bardella, ha participat en un míting davant un públic entregat a la conca minera del Pas de Calais, una zona considerada el bastió més fidel de la dreta populista. L'ha acompanyat la líder del partit, Marine Le Pen, en un duet simbòlic que, això sí, ha tingut la competència d'un acte alternatiu de caire feminista. Enviada especial a Enin Beaumont, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit, Jordan Bardella visita avui aquesta ciutat de 25.000 habitants, districte electoral de Marine Le Pen. I aquí hem trobat una mare i una filla que han fet hora i mitja de carretera per veure-la a ella i un escriptor que no amaga el seu nom àrab, que sempre ha votat esquerres, però aquí Bardella li sembla seriós i responsable malgrat els seus 29 anys. Són casos que expliquen per què el candidat de l'extrema dreta populista a les europees porta mesos encapçalant les enquestes. Li donen un 30% dels vots, doblant la llista del moviment d'Emmanuel Macron. Si ho aconsegueix, podria podria treure 10 diputats més que fa 5 anys en unes europees que ja va guanyar, però només per un punt. El programa de l'RN s'ha moderat des d'aleshores, però Bardella manté la correlació entre seguretat i migració a l'eix del seu programa, i la Unió Europea només la vol per canviar-la per dins.
Amb nosaltres, França reprendrà el control de França. Amb nosaltres, les fronteres estaran protegides. Els vaixells dels clandestins que desembarquen a les nostres costes no seran acollits, sinó ajudats i acompanyats sistemàticament als seus països d'origen.
Tanta és la popularitat de Bardella que li disputa simpaties a la seva mateixa mentora, Marine Le Pen, però no avui, que ella juga a casa i manté les aspiracions de ser algun dia presidenta de França.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
L'Ajuntament de Barcelona vol limitar el nombre de creuers que arriben a la ciutat. L'alcalde Jaume Collboni s'obre fins i tot a tancar alguna terminal. Jordi Corbalán, l'alcalde, creu que Barcelona frega el màxim de creueristes que pot assumir.
Sí, l'alcalde ha anunciat la voluntat de l'Ajuntament d'obrir converses amb el port per revisar el conveni subscrit per Ada Colau el 2018 que limitava un màxim de 7 el nombre de terminals. La setena s'ha adjudicat fa poc. El port va rebre l'any passat 800 creuers i més de 3 milions i mig de creueristes, un creixement anual del 8%. L'alcalde creu que ha arribat el moment de posar-hi fre.
Limitar i reduir el nombre de creueristes, sobretot els que fan escala a la ciutat de Barcelona, o limitar l'arribada de creuers, o fins i tot, en el futur, suprimint alguna terminal.
El port no ha volgut contestar les paraules de l'alcalde, però el seu president, Lluís Salvador, defensava dijous al matí de Catalunya Ràdio el conveni vigent. Admetia, però, que hi havia marge per canviar la tipologia de vaixells.
I és el model que està donant resultats. S'ha estabilitzat el nombre d'escales i la següent evolució és tendir cap a embarcacions més petites, cap a embarcacions de més qualitat, i és la següent evolució cap a on està mirant en aquests moments el port de Barcelona.
L'Ajuntament assegura que ja ha fet arribar al port que vol renegociar l'acord sobre els creuers sense calendari.
I els empresaris del sector de la bicicleta de Girona responen a les crítiques de promoure un turisme elitista. S'agruparan en una associació per treballar plegats amb l'Ajuntament, els comerços i els veïns. Girona, Fèlix Martín.
La nova associació es dirà Girona Pedala i un dels objectius és integrar-se més al teixit de la ciutat de Girona, ajudar a posar ordre i que els veïns no els vegin com a forans. També l'ús de la llengua catalana, segons Irene Bou.
Entenc el fet de que hi hagi algú que es senti exclòs, però crec que la manera d'arreglar-ho no és un odi, perquè crec que hi ha certa desconeixença, no? I sí que estic d'acord que la gent que només parla en anglès ha d'aprendre a parlar català o castellà.
I amb l'Ajuntament, Comerç i Entitats formaran part de la redacció d'un pla d'acció integral que ha de trobar l'equilibri entre la seva activitat i el dia a dia dels veïns del barri vell de Girona.
Set minuts i seran 2:15 de la nit i atenció perquè Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del Pla Inuncat davant la possibilitat de precipitacions intenses a la comarca del Bages. Sergi Molero.
Sí, es demana als ciutadans que extremin les precaucions perquè poden caure fins a 20 litres en mitja hora i la precipitació pot anar acompanyada de pedra. De fet, a primera hora de la tarda ja ha plogut amb força a Manresa, on hi ha hagut inundacions puntuals en alguns carrers de la ciutat. I a les xarxes socials podem veure imatges de les calamarsades que hi ha hagut a punts com Castellnou de Bages, Artés, Cardona, Sallent o la pròpia ciutat de Manresa. Protecció Civil demana més molta precaució amb la possibilitat de l'augment sobtat del nivell de l'aigua a rius i rieres del Bages, especialment al curs fluvial del riu Llobregat.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Elias.
A Lleida aquesta tarda s'ha donat el tret de sortida a l'Aplec del Caragol en una de les festes més multitudinàries de la ciutat que s'allargarà fins diumenge. L'activitat es concentra al Parc dels Camps Elisis. Lleida, Júlia Albacar.
La inauguració s'ha fet un any més amb el so de Lo Caragolazo. I la festa seguirà fins diumenge. Hi participen 119 colles i 15.000 penyistes, un record històric de la plec, i s'espera que es consumeixin a la ciutat fins a 15 tones de caragols. Durant els 3 dies de plec hi haurà concerts, cercaviles i una rua infantil, que és una de les novetats d'aquest any. Recordem que la plec deixa un impacte econòmic de 2 milions d'euros a la ciutat de Lleida.
Catalunya nit.
نمیفهمی این الان تو چه وضعیتیه؟
بس قیس نیست که آخه، بس حواس پرتی تو سر به هوایی.
خیلی خوب گفتم دیگه. اصلا ما منزه کافی خورد کرد.
El Festival de Canes ha tingut avui dos protagonistes ben diferents. D'una banda, Mohammad Rasulov, el cineasta iranià que ha hagut de fugir del seu país per presentar la seva pel·lícula competició, i de l'altra, George Lucas, el creador de La Guerra de les Galàxies, diferents però alhora amb un mateix missatge: cal lluitar per la llibertat, la personal i la creativa. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Com ha estat l'impacte de veure a Canes un director clandestí?
Doncs molt emotiu, la veritat. Ha rebut l'ovació més gran d'aquesta edició, sens dubte, i ha pogut enviar aquest missatge després de la projecció.
Gràcies a tots els que han permès que es vegi aquí la pel·lícula, als que m'acompanyen i als que no han pogut venir. Penso en els actors Sohila i Misah, el meu càmera, l'enginyer de so i altres membres de l'equip que encara són allà. I gràcies a vosaltres per veure la pel·lícula. Jo espero de tot cor que tot l'aparell de l'opressió i la dictadura desaparegui ja de l'Iran.
De fet, ha passat per la catifa vermella ensenyant les fotos dels dos intèrprets principals que encara són a l'Iran, on ell, si no hagués fugit, hauria de complir 8 anys de presó pel seu últim film. I el que ha presentat avui, que remet a la revolta iniciada amb la mort de Mahsa Amini el 2022 a mans de la policia, recordem-ho, per no dur el vel ben posat, passa a ser el favorit per endur-se la Palma d'Or.
Doncs ara passem a... George Lucas, què ha explicat Marc?
Doncs just abans de rebre la Palma d'Or honorífica, ha fet un repàs a la seva trajectòria i ha argumentat per què sempre s'ha mantingut com a director i productor independent.
Ho he estat sempre perquè sóc tossut fins a la mort. No he volgut mai que ningú em digui com he de fer les meves pel·lícules. És així de senzill. A més, tenia un grup d'amics a qui ensenyar-los-hi, que estudiàvem junts. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, i ens coneixíem perfectament. Sempre he pensat que a l'hora de fer una pel·lícula cal fer el que t'agrada a la teva manera, i alhora pensant en el públic.
Això sí, també ha dit, és conscient que el seu és un cas excepcional. En general, diu, recomana no invertir diners en el món del cinema perquè és la ruïna.
Doncs demà al Palmarès. Moltíssimes gràcies, Marc.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Perfecte. D'aquí una estona, l'Àlex Gorina també hi dirà la seva sobre el que ha vist al Festival de Canes. Nil Cardoner, Mireia Vilapuig i Pau Escobar protagonitzen Qui estigui lliure, una faula dirigida per Xavi Buixeda que posa a prova l'amistat de tres joves ferits. A la Sala Beckett fins al 9 de juny. Marta Vives.
Tres amics es troben després d'un any, ho fan en el descampat ple de ferralla que ha estat el seu refugi i lloc de trobada des de sempre. Un d'ells acaba de sortir de la presó per apallissar una parella homosexual. Aquest racó de la ciutat, a la perifèria, es convertirà en l'escenari on es decidirà si hi ha lloc per la redempció. Però a l'intempèrie són vulnerables, i això és el que els passa a ells, que surten aquelles pors soterrades que acaben definint-los. Qui estigui lliure reflexiona sobre l'origen de la violència, de si és inherent a nosaltres o de si l'acabem absorbint per les circumstàncies, també de si som capaços de perdonar incondicionalment. Nil Cardoner, Mireia Vilapuig i Pau Escobar són els intèrprets que es posen a la pell d'aquests amics que ens els fan creïbles i ens traspassen als espectadors els seus dubtes i les seves pors. I ja se sap, qui estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra.
I ara és torn de David Guzmán, que reflexiona sobre les cites amb l'administració.
L'altre dia havia de fer un tràmit administratiu i l'oficina era plena de cartells que deien cal demanar cita prèvia. A banda i banda, quatre taules buides i només una persona rebent atenció. Ens ha passat a tots. A l'administració, a la sanitat o a l'entitat bancària de torn, t'obliguen a concertar una cita fins i tot pels assumptes més ridículs. És una de les conseqüències més pesades de l'era pandèmica, una herència dels dies en què dominava la triple norma de la distància mans-mascareta. Ara no cal distància ni mascareta, però la burocràcia continua rentant-se les mans a l'hora d'atendre els ciutadans. Encara que sigui un tràmit de 30 segons, cal demanar cita prèvia. L'altra gran absurditat és de naturalesa lingüística. Quan programes una cita, quedes en el dia, l'hora i el lloc. Per tant, quina necessitat que sigui una cita prèvia? Prèvia a què? Prèvia al mal humor que ens agafa concertant-la? Prèvia a l'estona de relax que tindrà l'administració sense tanta gent i sense tanta cua molestant? Fins i tot en els prolegòmens de l'amor, quan tens una cita, quedes en un lloc i en un punt. No tens una cita prèvia per decidir si val la pena tenir una cita, malgrat que és una idea bastant interessant. En la preqüela de l'amor, més que la cita prèvia, ens interessa la cita posterior. Però per treure un certificat aleatori, ja és prou esgotador concertar una cita com per haver de suportar que sigui prèvia.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
La transició energètica, per deixar de dependre dels combustibles fòssils i mantenir el benestar, depèn de les terres rares. Majoritàriament s'extreuen i es processen en països en desenvolupament. El Mapa Mundi, el podcast d'actualitat internacional, aquesta setmana reflexiona com s'ho farà Occident per tirar endavant aquesta revolució. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, he parlat de terres rares. Sí. Això a algú pot semblar que li estem faltant al respecte a algun territori, però és la nomenclatura que es fa servir,
eh? Sí. Són 17 elements amb propietats químiques, magnètiques i òptiques excepcionals. Mariana Walter és investigadora de l'IBEI i de l'Atlas Global de Justícia Ambiental.
Por ejemplo, se utilizan en los magnetos de los molinos eólicos, también en las baterías, ¿no?, de los coches eléctricos. Son estos materiales totalmente críticos y estratégicos para la transición energética y digital.
Hem posat aquesta música xinesa perquè, de fet, la Xina n'ha augmentat la quota de producció i extreu un 70% de les terres rares mundials i en processa el 87%. I això a Occident ja li ha anat bé. Ara sentirem Víctor Burguete, que és investigador sènior del CIDOB.
No se quiere impulsar la minería y procesos industriales críticos para la economía europea. No en mi patio trasero. Nadie quiere que le abren una mina cerca de su ciudad o de su pueblo, por muy importante que te digan, que es para el desarrollo del sector de la automoción en Europa.
O sigui que es deixa que ho lideri la Xina i sí, ja ens arribarà. No sé si a Europa, però hi ha jaciments o projectes d'obrir mines també a la recerca de terres rares.
Sí, sí que n'hi ha. Els més importants són a Suècia, Finlàndia, Noruega i també a Espanya, en concret a Galícia i a Ciudad Real, però a tot arreu tenen rebuig social, ja que les terres rares molt sovint estan combinades amb material radioactiu, com ara el tori o l'urani, i per tant els riscos de l'extracció i el processament són molt alts.
Per tant, reticències de buscar-les aquí, però no sé si se'n va lluny Occident a intentar trobar aquestes terres rares.
Sí. De fet, se'n van a països que sovint no estan preparats per gestionar aquests riscos que dèiem. I si es vol arribar a la neutralitat climàtica, segons l'Agència Internacional de l'Energia, s'haurà de multiplicar per 7 els nivells d'extracció actuals. I com més se n'extreuen, més contaminant és l'acció, perquè s'ha de processar més compostos químics i gastar més energia. A més, les terres rares no sempre es fan servir per la transició energètica.
Las tierras raras son un material crítico para la industria militar. Deberíamos discutir más exactamente para qué se extrae y cómo se usa.
I ella també es pregunta si cal renovar el mòbil, el cotxe elèctric o el portàtil tan sovint. Reduir el consum seria una bona manera d'evitar l'extracció de terres rares. Ara per ara, les terres rares les anem a buscar majoritàriament a l'Àsia i a l'Àfrica. De fet, Bulayeri Andri Manatenasu és professora universitària i directora de programes del Centre de Suport i Recerca de Desenvolupament Alternatiu a l'Oceà Índic amb seu a Madagascar, i ens deia això.
We don't want to be
No volem ser la gent que s'ha de sacrificar especialment per la transició energètica del nord global. Ja hem patit prou el sistema extractiu que se'ns ha imposat. De fet, té raó, això és realment injust.
Precisament a Madagascar hi ha tres projectes de mines de terres rares, un dels quals ens deia aquesta professora que acabarà amb els conreus de vainilla, cafè o cacau. Des del 2015 la població s'ha oposat al projecte, que actualment està en mans de Harina Resources, una empresa australiana. La seva oficina de relacions públiques, amb seu a la City de Londres, ens ha contestat per escrit, no ha volgut parlar, però sí per escrit, que la mina serà sostenible i es farà amb el menor impacte possible. Nega que facin servir una tecnologia que estigui prohibida a la Xina i defensa que la població local està a favor dels beneficis econòmics que portarà l'explotació.
Moltíssimes gràcies. On podem escoltar la resta de la història?
Mira, com sempre, a l'app de Catalunya Ràdio i també al 3CAT.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Quim Olivares, per aquest mapa mundi que té molt bona pinta.
Gràcies.
No sé si hi ha algun oient en la meva situació, i és que de moment la setmana no està sent rodona perquè no he vist ni una sola pel·lícula, ni una, en tota la setmana. Això ho compensarem saludant l'Àlex Gorina, que el tenim a Canes. Àlex, bona
encara?
Nit.
Encara?
Encara?
Sí,
això ja és recta final, no, o què?
Portem dues setmanes, que són ben bé 12 dies, he vist 46 pel·lícules, considerant que la mitjana durada era de 2 hores 45 per pel·lícula, has d'entendre que no he dormit gaire. Ostres. Però que mantinc el pols ferm i la bandera alta, i estic disposat a repetir l'experiència si és necessari. O sigui, que m'ho he passat pipa.
Oh, que bé. Doncs això ens agrada molt. 46 pel·lícules. Tu saps que hi ha molta gent que no les deu veure ni en tot un any.
Doncs intentaré ara, com a mínim, donar algunes pistes del que val la pena i del que no val la pena, perquè aquí teniu l'incombustible Gorina disposat a jugar-s'ho a cartes amb les Baccarat. Crec que pensaràs que estic una mica tronat, perquè posar aquest tema en aquests moments de la nostra vida, però és que és el millor que han trobat els... diguem, el director i els productors de la pel·lícula sobre el president Trump, possible futur president Trump, a la seva joventut i Apprentice, per definir-lo musicalment com la cosa més cutre del panorama americà, interpretat per Sebastian Stan, una pel·lícula que ha cridat molt l'atenció. Sí. I considerem que Trump, a més, també surt a Megalòpolis del Coppola, interpretat per John Boyd. És a dir, que no hi ha pel·lícula que no el destrossi, i els seus advocats estan posant plates a mig món del cinema per intentar evitar aquesta imatge d'azur voladora que aquestes pel·lícules donen del president. La veritat és que tampoc ha sigut la millor pel·lícula, eh? Dir que, bueno, anem a parlar d'allò que és bo, de veritat.
Exacte.
Perquè el cinema s'ha tornat boig i ens han presentat algunes alternatives, com per exemple Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Inesperadíssima pel·lícula, és una passada. És una pel·lícula sobre un capo d'un càrtel mexicà transsexual que s'opera per convertir-se en dona, no per fugir de la llei, sinó perquè el que li agrada són precisament les dones lesbianes, i ella ser una dona lesbiana. Aquesta anada d'olla total, interpretada per la Carla Sofia Gascón, que és una actriu madrilenya que no coneixia amb ningú i que ha descobert el director francès per fer d'aquest personatge mexicà, ha trencat tots els nivells de comprensió del festival, i la veritat és que tant ella com la Zoe Saldaña, la Selena Gomez, etc., podrien ser un premi d'interpretació col·lectiu divertidíssim. I càrtels iranians, perquè hi ha una pel·lícula que jo crec que és la que ha de guanyar i que pot guanyar, que és La llavor de la figuera sagrada, la pel·lícula iraniana que hem vist avui, la última que s'ha presentat, del director Mohammad Rasulov, que és una mena de paròdia del sistema polític de l'Iran i del sistema religiós, que a més a més l'ha rodat clandestinament, que l'ha tret del país clandestinament, que li han prohibit sortir i ha aconseguit fugir, que està en cacera i captura, amagat en un lloc de França que no se sap exactament on és. És una pel·lícula realment tan ben feta, amb tanta intensitat i tan bona intenció, que jo em trec el barret absolutament a vegades, com amb el No Res es aconsegueix fer el millor cinema de la temporada.
Si tu li donaries a ell, el premi màxim...
Jo li donaria amb Gran Tour de Miguel Gómez, però aquesta és una pel·lícula molt petita i ja sé que no serà comprès ni aprovat absolutament per ningú. En fi, és la meva opció portuguesa. Decepcions hem tingut, eh? Sorrentino no ha funcionat, Yorgos Lanthimos no ha funcionat. Marcello mio, Mastroianni, aquí el teniu cantant, pobret meu. La seva filla... Ai, la Chiara Mastroianni li ha fet una pel·lícula homenatge on ella interpreta el paper del seu pare, Catherine Deneuve, que és la seva mare, interpreta el paper de la seva mare, i s'han fet un embolic amb la Fontana de Trevi, Anita Ekberg i tots els personatges fallidians del món, que jo al final he perdut l'Oremus també totalment. I és que és una mirada del cinema cap a dins del cinema, que és també un dels temes recurrents del festival d'aquest any, perquè jo crec que ja no sabem quines històries explicar i acabem una mica mirant-nos al melic intentant descobrir exactament on està, diguem, la pedra filosofal que ens farà recuperar els espectadors i una mica la dignitat. Hem vist pel·lícules d'homenatges als espectadors, Val, d'acord, Arnaud de Pleixent, t'agraïm moltíssim l'intent. Sepa Moi de Leos Carax, seguint el recorregut de Godard, també fent una mica d'obra, una miniatura deliciosa absolutament, on les imatges parlen per si soles. El Volvereix de Jonas Trueba, que ha guanyat el premi millor pel·lícula europea. En fi, la veritat és que estic absolutament saturat, content i feliç de les pel·lícules de cinema sobre el cinema.
Després
i si he de fer el meu palmarès...
Sí, ara farem el palmarès, però dic, després d'una marató d'aquestes de cine, el cosa tu què et demana, Àlex? Parar uns dies i dir ara no vull veure res, o tu seguiries veient i veient i veient?
Jo, t'ho dic de veritat, jo en aquests moments preferiria fer dos dies de caminar sense parar pels paradisos que envolten Canes, anar a la casa de Jean Renoir, per exemple, i a la casa de Picasso, i visitar-les per fi, perquè després de 37 anys encara és l'hora que toca... Però després tornar a començar a veure cinema, amic.
Clar que sí. Refrescar la ment unes horetes i tornem-hi. Molt bé, doncs anem al palmarès, va.
Vinga, jo crec que el palmarès serà indiscutiblement la pel·lícula Sean Baker, Anora, o potser també La llavor de la figuera sagrada que ara mencionava, el sí. Premi de millor direcció, el que no guanyi, el de Palma d'Or, el gran premi del jurat per Emília Pérez, probablement la millor actriu per les actrius d'Emília Pérez, i els actors, probablement entre Richard Gere i Ben Whishaw, seran els que es trauran una mica, per fi, el reconeixement d'un festival d'aquesta categoria. Però, evidentment, jo no estic en la pell dels jurats, no tinc ni idea, la història m'ha demostrat que sempre m'equivoco i, per tant, serà completament a l'inrevés, amic meu.
Moltíssimes gràcies.
Arrivederci.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Que bonics són els divendres. Entre altres coses perquè podem saludar la Flavita Banana. Bona nit.
Hola, bona nit.
I ha arribat el moment de tancar el que vam començar el dilluns, eh? Vam deixar un home penjant d'una branca en un precipici i algú que se'l mirava des de dalt amb una corda. Però abans de llançar-li la corda, veiem un dit extès, que això no sé si vol dir que li està fotent un sermó o posant condicions. Com ho ha interpretat això la gent?
Doncs, hòstia, avui... Jo a vegades hi ha dies una mica on hi ha menys participació, no? I hi ha menys on escollir. Ostres, i aquest cop, de fet, us he hagut de demanar una estoneta més perquè no m'acabava de decidir, perquè... Eren totes molt guais i han tingut en compte coses molt diferents.
Primer, finalistes, va.
Un finalista és l'Oriol Gibert i li fa dir que trigaràs gaire, necessito la branca.
Està bé, sí, sí.
M'agrada perquè Nadia al volante, no?
O sigui, sí. És bo, eh? És bo. Molt bé, sí. Oriol. Sí, sí,
molt bé, Oriol. Segueix així. Progressa adequadament.
Exacte.
L'altre finalista... m'ha agradat perquè ha tingut en compte que la persona que està a dalt porta un barret una mica estrany i els cabells llargs, no? I té aquesta mena de... Bueno, no sé, jo sóc una mica anti-barrets, saps? No sé si ho sabies.
No.
Sempre que li dibuixo un barret a algú...
Vol dir que aquest no t'agrada, no? El que el porta
sí,
el barret, aquest
sí.
Tio no t'agrada.
La gent amb barret amaga coses.
Molt bé.
I bueno, ho ha tingut una mica en compte i ha representat una mena de guru, no? Perquè li fa dir... I ara recorda, el més important és mantenir la calma i respirar.
Està bé, sí. Fa ràbia, bueno, fa rabiat, eh? Si estàs a baix agafat...
No em diguis que respiri, que ja ho sé fer.
Exacte.
Doncs aquesta persona es fa dir cerveciclando.
I el guanyador o guanyadora?
la guanyadora, que a mi m'encanta quan passen aquestes coses i jutjo per la foto i crec que és una dona gran, de les que em cauen bé a mi, que es fa dir a Instagram com Montse RI54, que li fa dir: espera, aquesta corda és massa llarga, ara torno.
Està bé. Sí, sí.
M'encanta, perquè és l'absurd absolut. Perquè també em sorprèn, no? Tenim aquests prejudicis al cap que no penses que el nivell d'humor que tens coincidirà amb un altre, diguem-ne, grup social. I sí, sí.
I sí, no estàs sola, no estàs sola, Flavita.
A tope amb la Montse.
Molt bé, doncs la Montse RI54, que li fem arribar aquest regalàs, que és tenir un original de la Flavita Banana i amb la seva pròpia frase. Això és preciós i ens consta sempre que la gent s'ho penja a llocs molt destacats de casa, oficines.
Sí, anem rebent fotos.
Exacte, és molt xulo això. Està molt
super.
Bé. Molt bé, veig que para la banda, eh? Tenies aquí ambientació per
ho
donar...
Ho senties, oi?
Sí, això era per donar una mica d'emoció a la guanyadora, no?
Sí, sí, són les festes majors d'aquí, de la dreta de l'Eixample, i, bueno, tots just comencen.
Molt bé, doncs paciència o ànims, o afegeix-t'hi, el que tu vulguis.
Vinga.
Que vagi molt bé, bon cap de
una
setmana.
Una abraçada, adéu.
Adéu, adéu. Ja tinc aquí al meu costat l'Olga Clapés. Habitualment, Olga, dic quina paraula ens portes, però avui et faig jo la pregunta, si m'ho permets. He notat, perquè sempre que tenim temps enviem els textos a corregir, que quan jo poso fins demà a les 10 de la nit, em poseu a les 10 del vespre.
Sí.
Això ha canviat. No puc dir 10 de la nit?
A veure, mira, t'explico. Som a Catalunya Nit, però el programa comença a les 10 del vespre. Cal dir que la distribució de les parts del dia presenta vacil·lacions en l'ús corrent de la llengua i a tot arreu, I els límits aquests entre cadascuna de les parts del dia són imprecisos i depenen de factors variables, com ara les hores de claror, per exemple, segons l'època de l'any. A l'estiu, diem les 7 de la tarda, a l'hivern, les 7 del vespre, però això és una convenció.
Clar.
Que per unificar el criteri als nostres mitjans tenim aquesta convenció interna i l'apliquem amb certa flexibilitat, Per exemple, les 8, les 9 i les 10 sempre diem que són del vespre. I diem nit a partir del moment en què diem la paraula 11. Per tant, les 10 del vespre, però un quart d'11 de la nit ja,
Ah, d'acord.
El mateix passa amb nit i matinada. A partir de quan? Que diem la paraula 1. Les 12 de la nit, però un quart d'una de la matinada.
A nosaltres ens agafa una mica lluny, però no sé si els companys del matí també es troben amb qüestions d'aquestes, com ho han de dir.
Exactament igual. Les 2, les 3, les 4, les 5 de la matinada, fins que algú parla d'un quart de 6, que aleshores ja és matí. I els companys del matí parlaran de matí des de les 6 fins que surt la paraula 12. I els del migdia, de 12 fins que surt la paraula 3. Per tant, les 2 del migdia, però un quart de 3 de la tarda, i tornem a començar la roda.
I tenim normativa també entre nosaltres per dir bon dia, bona tarda o bona nit?
També, això és una mica flexible, però les principals fórmules de salutació són bon dia per les hores de llum solar i bona nit sense llum. En català podem dir bon dia tot el dia, tot i que cada vegada s'està estenent més el bona tarda, que no és tan genuí, però es pot dir.
Molt bé, i aquesta paraula tan nostra, vespre, que ara ja sabem que fins a les 10 dic vespre,
sí.
Puc dir bon vespre a tothom?
És molt nostra, però tampoc no és gaire genuí dir bon vespre, però també s'està estenent, És molt típic de parlars baleàrics i s'està recuperant molt al Principat.
Molt bé, doncs ja veurem com em surt. De moment et dic bona nit. Ara
de moment, ara
ja, sí.
Aquesta hora, segur.
Això
bona
segur.
Nit.
Molt bé, gràcies.
Adéu. To the rain today, wet fields of green, but no, I don't stay long.
És divendres, però avui tenim la versió reposada de la Gemma Puig. Ja sabeu que de vegades té aquest esperit més de tecno i de sortir de festa, o últimament la veiem més tranquil·la. Quin és el missatge que tenim darrere d'aquesta cançó, Gemma?
Bona nit, Manel. Doncs mira, he triat aquesta cançó que es diu Green, d'Abraham Marder.
Sí.
I Green per què, no? Ara diràs, ara per què, Albert? Doncs perquè aquests dies el que podrem veure, i sobretot el cap de setmana, que tindrem un cap de setmana més estable, és l'efecte de les pluges, d'aquestes pluges tan, tan benvingudes i que tot està molt i molt verd. Per tant, sí, aquest cap de setmana que serà estable, que tindrem més estones de sol, que deixem enrere aquests 15 dies, no?, de ruixats, de tempestes, de tarda, encara ara mateix hi ha algun ruixat i alguna tempesta, i per tant anirem deixant enrere i tindrem un cap de setmana d'estabilitat i podrem gaudir dels efectes de la pluja amb aquest color verd.
Sí, que bonic és el verd. Quan... I com l'hem trobat a faltar, eh? I com
sí, la veritat és que sí. Que però tenim un clima mediterrani que té això, eh? Que sí. De seguida el verd ja surt.
Sí, sí, és agraït. L'aigua l'agraeix, això està clar. Bon cap de setmana, Gemma.
Igualment.
Bona nit.
Bona nit.
Queden 10 minuts per arribar a les 11 de la nit i ens queden per tocar 4 temes esportius, tots molt importants. 3 d'ells ho farem connectant amb Bilbao, perquè allà hi tenim a la Sònia Gelmà. Sònia, bona nit.
Hola, bona nit.
Mira, primer tema, el cas Xavi, que ens ha tingut en una muntanya russa força mesos i finalment aquesta muntanya russa avui s'ha aturat, no sé si puc dir de manera sorprenent o més abans del que ens esperàvem.
Sí, podem dir que 3 dies abans del que preveiem.
Això
i del
mateix.
Que fins i tot havia calculat el club, perquè ja feia uns dies que us explicàvem que el dilluns hi hauria una reunió on en principi s'havia de tractar la sortida de Xavi. I tot i que ningú no volia posar la mà al foc perquè no saps mai en aquest club si pot haver-hi un gir de guió, doncs mira, el gir de guió ha estat de calendari i s'ha avançat tot plegat uns dies i avui ja s'ha formalitzat aquesta sortida de Xavi Hernández com a tècnic del primer equip després d'unes setmanes molt estranyes, perquè recordem que no fa ni un mes vam veure i viure tots plegats una roda de premsa de Laporta i de Xavi Hernández amb abraçades, amb fins i tot el president emocionant-se perquè sobretot Xavi era molt del Barça i que per això hi confiava plenament, doncs no ha estat tan plenament i un mes després han pres la decisió contrària.
Sí, sí, darrerament les sortides del Barça tenen sempre història. No sé si podem dir que l'etapa Xavi ha estat bona o no bona a nivell esportiu amb aquesta Lliga i Supercopa.
No ha agafat la millor de les etapes. S'ha de dir que no ha agafat la millor de les etapes, que són 2 anys i mig, que jo crec que la temporada de passada, quan guanya la Lliga i la Supercopa, es pot puntuar amb un notable fins i tot, perquè s'ha de dir que el Barça estava en reconstrucció i aconsegueixen guanyar la Lliga i, per tant, tenia molt mèrit aquell títol, tot i que pel que fa al futbol no va ser el millor any del Barça i van veure molts 1-0, però era un equip que, conscient de les seves limitacions, va treure el màxim rendiment d'ells mateixos, no? I, en canvi, aquesta temporada probablement ha estat insuficient pel que fa al joc i pel que fa també als resultats, perquè el Barça ha tancat l'any en blanc. Per tant, crec que serà una etapa, pel que fa a Xavi com a entrenador, després d'haver tancat com a jugador, com a llegenda i amb un rendiment excel·lent, jo crec que com a entrenador, doncs amb llums i ombres, no? Que podrem parlar d'aquella lliga que va aconseguir rescatar, però també és cert que la següent temporada no ha anat bé i sobretot aquesta sortida queda d'allò pels llibres de la història del Barça, amb un Xavi Hernández que al gener va anunciar que marxava, que després el president va decidir esperar-lo fins que canviés d'opinió i que un cop va canviar d'opinió i ho van confirmar, un mes després van decidir separar els seus camins.
Després d'haver seguit el cas Xavi, ja no ens atrevim a dir gaire res per segur, però si no hi ha una sorpresa molt gran, el substitut de Xavi ja està triat, eh? Qui és?
Sí, en principi serà Hansi Flick, que és un tècnic alemany. Quan Joan Laporta entra en aquest segon període com a president del club, explicaven sempre que ell venia enamorat de l'escola alemanya, no? Perquè l'escola alemanya d'entrenadors, on han sortit en els últims temps Nagelsmann, Klopp, Joachim Löw, consideraven des del club, i considerava personalment Joan Laporta, que era com molt professional i era que necessitava el Barça, no? D'alguna manera, afegir una mica de ciència a aquest mètode del Barça, que ha estat molt exitós durant els últims anys. A més, és una escola alemanya influenciada també, diríem, pel toc darrerament, pel mètode més semblant al del Barça, i de tots aquells entrenadors, doncs mira, s'ha acabat quedant amb aquest, amb Hansi Flick, que està representat per Pini Zahavi, que és un amic íntim de Joan Laporta, i que, perquè tingueu alguna referència, durant molts anys va ser el segon de Joachim Löw, seleccionador alemany, coincidim pràcticament contemporani a Pep Guardiola al Barça, que va agafar el Bayern aquell del triplet que va golejar el Barça durant la pandèmia per 8-2, recordareu, me'l recordo en aquest cas, i després va agafar la selecció alemanya, i aquesta etapa sí que no li va anar del tot bé durant el Mundial de l'any passat a Qatar, però vaja, que en tot cas és un tècnic que diu en això, doncs, que pot tenir certs contactes amb la filosofia del Barça, i que hauria convençut Deco, perquè hi va haver aquest contacte durant aquesta setmana amb el director esportiu, i ni que sigui perquè sembli que la decisió també l'avala el director esportiu del Barça, perquè la proposta, diríem, que és de Joan Laporta, d'agafar Flick, però Deco aquesta setmana, quan ha parlat amb ell, es veu que l'ha convençut, i arran d'això van prendre la decisió d'apostar per Flick.
Molt bé, i finalment demà us seguirem en la transmissió, però tenim el Barça femení, que juga a la Champions davant de l'Olímpic. Les veus favorites a les blaugrana?
No m'atreveixo a dir que són favorites, tot i que probablement a nivell de talent són ara mateix el millor equip que hi ha a Europa, però al davant es troben unes jugadores molt potents físicament, un Olímpic de Lió que ha guanyat 8 Champions, perquè es fa una idea, el Barça en té dues, i l'Olímpic de Lió ha estat el dominador dels últims anys d'Europa, i de fet el Barça ja ha perdut dues finals de Champions amb el Lió, l'última fa 2 anys. Per tant, jo no m'atreveixo a dir que són favorites al Barça, tampoc m'atreveixo a dir que ho sigui l'Olímpic de Lió, crec que estarà bastant igualat, del 50%, i on hi haurà golejada és a la graderia, perquè ara mateix som als carrers de Bilbao i està ple d'aficionats del Barça que ja han començat a arribar ja aquesta tarda, i demà hi haurà unes prop de 40.000 persones del Barça a les graderies de Sant Mamés, i per tant, home, estaria bé acabar-ho de rodonir amb la tercera Champions del Barça.
Clar que sí, té molt bona pinta aquest partit, i per tant ho seguirem en la transmissió i a veure què passa. Moltíssimes gràcies, Sònia, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I ara anem cap a Girona. Sempre per acabar el programa busquem algú que hagi tingut un gran dia, i avui, sens dubte, aquestes persones sabem on trobar-les, a Montilivi. Joan Vilà, bona nit.
Bona nit.
Aquí teniu una festassa, aquí no, 7-0 el Girona ara mateix.
7-0, sí, ha hagut el hat-trick d'Andovic, i que demà tindrà problemes al Villarreal amb aquest noi per atrapar-lo al seu delanter centre.
I tant.
Molt bé, molt bé. Ara és el final del partit. Hi ha molta fressa, molt d'ambient, però en aquest moment se sent només la fressa de Girona. Jo estic a fora al camp i te puc escoltar bé, diguéssim.
Perfecte, t'ho agraïm moltíssim. A veure, vostè és el fundador de la penya Barbero Bailongo. D'on ve Barbero i d'on ve Bailongo?
Sí, sóc el soci fundador número 1, sí.
D'on us ve aquest nom, Barbero Bailongo?
Del Barbero Bailongo ve del meu pare, que ja havíem, des de l'any 68, ho vàrem fundar aquí a Girona, una perruqueria, que ara, diguéssim, ara ho vaig continuar jo, i tot va bé, perquè el meu pare era campió de ball de tangos i de valsos, i jo, naturalment, doncs, l'he seguit, i també tinc campionats, naturalment, de ball i de la perruqueria, diguéssim. A mi tot Girona me coneix, diguéssim, pel nom aquest, i per això li vam posar el nom a la penya.
Està
molt bé. Una colla d'amics, una colla de clients de la perruqueria.
Està molt bé. Escolta, Joan, l'any passat el Girona va acabar en el número 10. a la Lliga, i va ser una Lliga ja molt bona pel Girona. Sí. Tu, quan va començar aquesta, segur que mai t'haguessis imaginat que el Girona seria avui tercer de la Lliga, que tindria el Pichichi, que hauria fet més de 80 punts. Per tant, et demanarem una cosa ara. Ens queda menys d'un minut, per tant, en 30 segons ens hauries d'explicar per què avui ha estat un gran dia per tu, i així acomiadarem els oients del Catalunya Nit i els emplacem a escoltar-nos dilluns a les 10 de la nit. Tot teu, Joan, a les 10 del vespre, de dir. Tot teu, Joan.
Vinga, gràcies. Joan Vilà, president emèrit de la penya Barbero Bailongo, us diu que avui és un gran dia perquè hem assolit una tercera posició. Anem a Europa. Jo agraeixo molt a tota la directiva el que ha fet l'esforç, i a tot el cos tècnic, a tots els jugadors i a tots i el entrenador, el que més, per haver assolit aquest repte, haver quedat tercers i anar a Europa. I visca el Girona i visca la penya Barbero Bailongo. Molt bona nit.